Passen 10 minuts de les 5 de la tarda i avui començarem segona hora parlant del que fa exactament 3 anys succeïa a aquesta hora a Barcelona. Va patir un dels atemptats més greus de la seva història. Era quan passaven pocs minuts de les 5 de la tarda i una furgoneta blanca entrava a tota velocitat per la Rambla de Barcelona, emportant-se tot el que va trobar per davant. Van morir 14 persones i centenars van quedar ferides. I uns a Boyacup també va matar en Pau Pérez per robar-li el cotxe prop de la Diagonal. I a la matinada encara hi hauria un segon atemptat, en aquest cas a Cambrils, on 5 terroristes van acabar amb la vida d'una dona. Un total de 16 víctimes i centenars de ferits. Aquest matí Barcelona ha volgut recordar les víctimes, ha estat en un acte senzill, que ha consistit en un minut de silenci i una ofrena floral. Cambrils, en canvi, i altres localitats com Ripoll, ciutat d'on eren els terroristes, han preferit no fer cap acte per poder passar pàgina, i de tot plegat en volem parlar, primer de tot, amb en Robert Manrique, que és representant de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats del Terrorisme, o pel terrorisme, millor dit. Senyor Manrique, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Ja. Com estàs?
Bueno, pues tot just a les Rambles ara mateix.
Encara hi sou allà,
Sí, sí, estarem aquí perquè, bueno, l'acte, com ho has explicat, ha estat aquest matí, però com que ens consta que n'hi ha moltes víctimes que no han pogut venir aquest matí i volen venir aquesta tarda, doncs estem fent una mica d'espera per poder-lo rebre i, naturalment, també una mica de control, perquè per la temàtica del Covid-19 doncs no es poden fer aglomeracions. Aleshores, bueno, he fet un petit grup de víctimes a nivell voluntari per, com a mínim, poder aguantar fins als 7:45 o les 8, que ja serà quan es retiraran definitivament les flors.
Es va arribar a parlar de suspendre l'acte de Barcelona precisament per aquestes mesures anti-Covid. Finalment s'ha fet un acte senzill. Què us ha semblat? Què els ha semblat, sobretot, a les víctimes?
Bueno, aviam, jo voldria aclarir que a l'acte de l'Ajuntament, que amb el que hem col·laborat la Unitat d'Atenció i Valoració Afectats pel Terrorisme des del primer aniversari, ja portem 3 amb aquest, no s'ha suspès ni estan mai en perill de suspendre's. El que sí que hi ha hagut una entitat que feia un acte totalment a banda del preparat des de l'Ajuntament, que en el seu moment doncs, van dir que el farien i ara han dit que el suspenien. Però, evidentment, res a veure amb el que hem organitzat nosaltres amb l'Ajuntament. I ja et dic, vull dir, aquest matí he transcorregut amb tota la normalitat, amb com estava tot preparat, i aquí estem.
Uh-huh. Quina és aquesta entitat?
L'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes.
Correcte, que és aquest acte que s'havia de fer a la tarda i que finalment no es farà,
Bueno, han dit que el suspenien per qüestions sanitàries, pues no sé com ho expliquin, perquè nosaltres hem pogut fer tranquil·lament amb els permisos de protecció civil, l'Ajuntament, Generalitat, ministre de Sanitat, presidenta del Congrés, no ho sé. Bueno, cadascú sabrà per què fa les coses.
Sí, evidentment. En qualsevol cas, Robert, el que et deia, què els ha semblat a les víctimes aquest acte que evidentment no té res a veure amb el que s'havia pogut fer altres anys o fins i tot amb el que s'hauria fet en condicions normals?
Bueno, ha estat una mica més complicat de preparar-lo perquè precisament el que s'havia de fer era mantenir la distància de seguretat. O sigui, si algú vol venir a les Rambles encara podrà veure a terra que hi ha unes petites enganxines on es tenia que estar cada un dels assistents mantenint, evidentment, la mascareta pròpia i, sobretot, la distància de 1,5 metres. Ha anat perfectament, no hi ha hagut cap tipus de problema. Les víctimes han col·laborat a la perfecció. Els assistents de les administracions i polítics també, només faltaria. I fins i tot el públic que ha vingut també a recolzar les víctimes doncs, també s'han comportat d'una forma excel·lent, per tant. O sigui, ha anat molt bé. Ha anat com tenia que anar. El primer any va ser més complicat, perquè també bueno, venia molta més gent, fins i tot el rei d'Espanya i tal. Però bueno, el segon i el tercer ha sigut molt més tranquil. I aquest any, repeteixo, malgrat el Covid-19, ho hem preparat amb molta cura i amb molt carinyo i ha anat perfecte.
Altres anys, crec recordar, Robert, que més enllà de l'acte institucional, vosaltres anàveu a Montjuïc i ho reuníeu en petit comitè, per dir-ho així, de manera íntima amb les víctimes. Aquesta vegada no s'ha fet res això o sí?
No, bueno, tu estàs parlant del que va ser el primer aniversari.
El primer només,
De l'any 18, sí, sí, correcte. Això va ser una iniciativa, i a més s'ha de recordar, va ser una iniciativa de la Gremi d'Hostaleria de Catalunya, amb el senyor Joan Gaspar al cap, que van plantejar juntament amb l'Ajuntament doncs fer una trobada després de l'acte que es va fer a Plaça Catalunya, fer una trobada de totes les víctimes per qüestió de germanor, per qüestió d'apropament. N'hi havia moltes víctimes que van venir convidades també de països estrangers i aleshores, clar, el lloc que es va entendre més adient va ser el Palacet del Benit a Montjuïc, sí. Però clar, això s'ha fet una vegada, vull dir, tampoc ho haurem de fer cada any ni molt menys.
Clar, et pregunto tot això perquè, per exemple, Cambrils i Ripoll han decidit no fer res, passar pàgina. I tot això t'ho dic perquè, clar, també entenc que hi haurà víctimes que voldran optar per aquesta manera de passar el dol. És a dir, ostres, clar, vull oblidar-ho, vull passar. En canvi, s'ha decidit fer un acte. Vosaltres estàveu en contacte amb aquestes víctimes fa 3 anys. Com ha evolucionat? Bueno, ja, us heu trobat casos d'aquests, de gent que diu, ostres, no passo ja, no vull sentir parlar més d'això?
És lògic, i és una forma més de portar el dol, com qualsevol altra, perquè totes són absolutament genuïnes, no? Mm. En el nostre cas, per exemple, hem de pensar que nosaltres hem assistit, de moment, a 217 víctimes, entre familiars de víctimes mortals, ferits físics i testimonis presencials. Mm-hmm. Evidentment, dels 217 no han vingut tots avui, ni de Cambrils, ni de Rambles, ni de zona universitària, ni fins i tot Alcanar. Mm-hmm. O sigui, això és una decisió que pren cadascú, fins i tot ens hem trobat en famílies que n'hi ha un més d'un membre víctima de l'atemptat, un ha vingut i l'altre no. És que això és una decisió totalment personal, sí, totalment sí, respectable, no es faltaria. O sigui, cadascú ho viu de la forma que veu més adient i, sobretot, des del màxim respecte, no es faltaria.
Mira, ara que em deies aquesta xifra, avui llegia amb el periòdico que l'Estat ha pagat més de 6 milions d'euros a les víctimes i també diu que s'han acceptat 276 expedients de persones considerades víctimes i que, en canvi, se n'han rebutjat 252. Et quadren aquestes xifres, més o menys, per aquí?
És que és el que passa, que això és el baile de xifres típico cada cop que hi ha un atemptat amb víctimes massives, no? O sigui, hem d'explicar clarament que el Ministeri d'Interior té uns llistats, sí, i el Ministeri de Justícia té uns altres. Ens estem trobant, per exemple, nosaltres, la UABAT, juntament amb els advocats de l'Associació de l'11M de Madrid, portem l'acusació majoritària. Representem a 73 víctimes amb el judici que es farà aviat a nivell penal. Mm. Clar, ens estem trobant que víctimes que el Ministeri d'Interior no reconeix com a víctimes, en canvi, l'Audiència Nacional sí permet que es personin. I ens hem trobat amb víctimes que estan reconegudes pel Ministeri d'Interior perquè van agafar la baixa 3 dies i van tornar a treballar després, però aquests 3 dies de baixa, evidentment, són víctimes i, en canvi, l'Audiència Nacional no els vol acceptar com a personació. O sigui, de veritat, és la disbauja que sempre estem denunciant constantment perquè el Ministeri d'Interior i el Ministeri de Justícia no contrasten dades. Per tant, cadascun té els seus llistats i, mentrestant, els que intentem assistir a les víctimes de la forma millor possible... Mm-hmm. Pues hem de continuar buscant les víctimes, pues, per abans era per pàgines amarilles, per 30 anys a mi per cor, per exemple, sí, i ara seria pues, Facebook, Instagram, Twitter, jo què sé. O sigui, és una qüestió que l'administració competent, que és el Ministeri d'Interior, sobretot, s'haurien de prendre això seriosament i començar a posar unes normes estrictes per localitzar les víctimes i assistir-les. Per això tu deies molt bé, si fem una suma molt ràpida, de l'auto de processament l'any 2018, d'octubre, ens trobem 29 víctimes físiques al Canar, 125 de Rambles, els 3 Mossos atropellats a zona universitària i, a més, 12 víctimes ferides a Cambrils, físiques.
Sí.
Són 170. Li sumem els 16 assassinats, són 186. Si el Ministeri diu que ha reconegut a 116, ens falten 70. Sí, sí. I a totes aquestes encara hem de sumar quantes víctimes presencials van viure aquests atemptats. I, evidentment, amb seqüeles que en algun cas poden arribar a ser invalidants. Pues, evidentment, les xifres no quadren, no hi ha manera.
Mira, em deies abans, quan hi percorre, ho buscàvem a través de pàgines amarilles, ara a través de Facebook i de xarxes. Fa 3 anys, continueu? O us continuen arribant víctimes? Continueu trobant víctimes que fins ara no us havíeu posat en contacte amb elles?
Doncs sí. Sí, perquè la nostra tasca continua, perquè malgrat el termini per la personació en el judici ja està tancada, això no és un impediment perquè imaginem que dintre de X mesos o X anys es torna a trobar amb algun individu que també pogués estar relacionat amb aquests atemptats. Se l'hauria de jutjar i aleshores aquestes víctimes tornarien a tenir una oportunitat que ara, malauradament, pel termini dels plaços que marca la normativa, doncs no tenen. Fins i tot tinc que dir que demà tenim que fer una gestió amb el consulat britànic per sol·licitar a l'Audiència Nacional l'ampliació del termini per poder aportar una víctima ferida més, que a més li van matar el seu fill, que és la senyora Julie Marie Cantman, uh-huh, la mare del Julian. O sigui, clar, és una qüestió que un cop n'hi ha l'atemptat sembla que tot està controlat i és a partir d'aquell moment quan entra tota la qüestió burocràtica, administrativa, i això és un altre infern per les víctimes, per moltes d'elles.
Em parlaves, la mare del Julian és el nen australià?
Correcte. correcte. Sí, sí.
T'ho dic perquè avui a La Vanguardia llegíem un cas que per mi és força flagrant. Dic d'aquests casos que no s'han admès com a víctimes psicològiques de l'atemptat, que són les dues persones que van mantenir en braços el nadó, sí, que va acabar morint.
La Sílvia i la Marta, sí.
Que no s'han acceptat com a casos de víctimes d'aquell atemptat.
No, el Ministeri diu que... Primera, que no estaven en la trajectòria de la furgoneta. Home, evidentment, si haguessin estat a la trajectòria no serien només testimonis presencials.
Sí.
Però, clar, es veu que pel Ministeri d'Interior el fet que una persona se li mori un nen de 7 anys en els braços quan algú el recull al terra i el porta cap a la farmàcia per demanar ajut, i quan aquest algú és algú d'uniforme, que elles encara no saben si era mosso, policia, guàrdia civil o el que fos, en aquestes dues noies se'ls mor el nen als braços. Y la respuesta del Ministerio es, hombre, claro, es que si tienen algún tipo de secuela psicológica, pues que hubieran ido al médico. Ya, pero es que tenía mucha gente que potser ho vol, la paraula país, ho vol passar a nivell personal, que no vol anar a cap metge, o que la medicació, no vol prendre una medicació i pren una altra, el que sigui, mil coses. Però l'origen és l'origen. I el Ministerio diu que, hombre, claro, si no hay periodo de baja, si no s'anía un médico de la Seguridad Social, o si evidentemente no estaban en la trayectoria de la furgoneta, pues que sus secuelas psicológicas no se consideran como del atentado. Y pot haver gent que amb un tallet en un dit tenint atemptat el dijous i anant a treballar el dilluns, pues tenen tots els drets. Bueno, és el que dèiem abans, s'han de unificar criteris, perquè és una llàstima, torno a dir, que Interior digui una cosa, Justícia digui una altra, i al final tinguem que esperar que s'accepti la personació per dir que aquella persona és o no és víctima. És vergonyós, però és el que hi ha.
Mira, anava a dir-te si el judici servirà per això, per unir criteris en aquest sentit.
Tant de bo, perquè no sé si era també el Santi Tarín a La Vanguardia, o diria que sí que era el Santiago, que comenta també el cas del Gerard, que és un xicot que treballa en un dels quioscos.
Sí.
Clar, el Gerard va anar a treballar el dissabte, el divendres, el dia següent de l'atemptat d'aquí de la Rambla. Va anar al quiosc a tornar a treballar, estava por a xaval, fet un nyap, se'n va anar al metge, li van donar la baixa, i per 3 dies de baixa està considerat com a víctima amb seqüeles psicològiques, però en canvi no l'han acceptat a la personació com a víctima. Com es menja això? Pues no ho sabem, és surrealista. Vull dir, clar que s'han d'unificar criteris. És que cada expedient dels, crec que són, perdó de memòria, 82, si no vaig equivocat, dels recursos que he presentat fins ara a les denegacions, cadascú té una resposta tan surrealista que no saps per on agafar-la.
Deixa'm acabar. No tenim data de judici. En qualsevol cas, què falta per fer abans d'arribar-hi?
Bueno, nosaltres, com a unitat d'atenció a víctimes, i a més, com a víctima del terrorisme, el que crec que ens falta és intentar localitzar a la resta de víctimes que encara no hem trobat. Però és molt complicat, perquè n'hi ha consulats que no han col·laborat, alguns sí, pocs, alguns no han col·laborat amb res, i torno a dir-ho, vull dir, un altíssim percentatge de víctimes d'aquests atemptats, també de Cambrils, eren estrangers, eren gent que tornava del seu país. Hem trobat víctimes estrangeres que van marxar immediatament al seu país i van començar a fer tot el que era la curació i tot el que era les assistències mèdiques en el seu propi país. Clar, qui són, on estan, tenim nom i cognom, no tenim res més. I fins i tot ens hem trobat amb casos a nivell de Catalunya, dels hospitals d'aquí, que molts dels atropellats, quan resulta que el part era d'entrada a l'hospital, allò de posar atentado terrorista, posava atropello en via pública, caída casual o coses d'aquest tipus, evidentment, qui troba aquestes persones ara?
Sí, sí.
Pues van ser atropellades, pues que ningú sabia que era un atemptat, encara. Pues bueno, és una feina molt complicada que, repetim, hauria de fer l'administració competent, però com que l'experiència ens demostra que no ho fan, pues per això es va crear la unitat, per fer-la a nosaltres.
Doncs de tot plegat hem volgut parlar amb el Robert Manrique, que és aquesta tradició que no voldríem tenir, però que malauradament la tenim un cop l'any, que és recordar, evidentment, aquelles víctimes de l'atemptat, o els atemptats, millor dit, del 17 d'agost a Barcelona, però també a Cambrils. Robert, representant de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, una abraçada. Adéu-siau.
Parlàvem a terminis encara no tenim data, tot just ara està acabant l'investigació. Per saber com va aquesta investigació en parlarem amb en Jaume Alonso Covillas. Ell és l'advocat de Javier Martínez, el pare del Xavi, aquell nen de 3 anys que va morir a la Rambla. Senyor Alonso Covillas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va tot?
Bé, dia complicat, dia amb un còctel d'emocions. Acabo de parlar amb el Javier fa una estona, també amb el Robert, que ara el sentia també parlat avui diverses vegades al llarg del dia. De fet, és el Robert qui em presenta al seu moment el Javier i el que fa que m'impliqui i que assumeixi la defensa tant d'ell com de la mare del Xavi.
Mm-hmm. Amb vostè parlarem bàsicament de la investigació, del punt en què es troba. De fet, començo per aquí, per en quin punt es troba aquesta investigació, si som ja a les acaballes, acabat?
La investigació està acabada. Mm-hmm. La investigació, que és la instrucció penal, està acabada, però està acabada de forma deficient. És una investigació que va ser secreta la major part del temps. Quan es va aixecar formalment el secret, que això va ser abans de l'estiu passat, tampoc va ser no ens va propiciar un coneixement material, perquè llavors tenien que pujar tots els 40.000 folis al núvol, al cloud, uh-huh. i no hem tingut accés complet fins al gener, fins al passat Reis del 2020. No? I quan llavors hem pogut capbussar-nos amb aquests 40.000 folis d'instrucció, veiem que la investigació ha estat molt, molt, molt deficient i que ja s'ha volgut donar un perfil baix al tema i que ja queden molts interrogants sense resoldre. Mm-hmm. Ara el Robert Santiago parlava del tema de les víctimes, d'aquesta discordància que hi ha entre justícia i interior, a qui es considera víctima o qui es considera no,
sí.
Però quan entrem al terreny judicial encara és més greu, perquè finalment l'Audiència Nacional ha decidit que els atropellaments de Rambla i Cambrils no formen part d'aquest judici. Els tres imputats no se'ls acusa dels assassinats. I això és incoherent des del moment en què ens han acceptat com a víctimes, com a acusació particular, els pares del Xavi i altres morts al Rambles i a Cambrils, no? Uh-huh. Per tant,
de fet, hi ha tota aquesta polèmica precisament per això, pel que s'ha decidit acusar finalment aquestes tres persones que van intervenir en els atemptats. Això pot canviar, però també entenem. L'acusació, em refereixo.
Sí, però és difícil, perquè l'Audiència Nacional ja es diu això que ara ja coneixem molt tothom, ara ja estem en màster de dret en aquests últims anys, això que es diu que el procés penal és de cristal·lització progressiva, que és la forma tècnica de dir-ho, vol dir que la forma que es van avançant a diferents moments es va delimitant l'objecte del procés, l'auto de processament, el de conclusió del sumari, i el que ens val ara és l'auto d'apertura de judici oral, i aquest auto d'apertura judici oral exclou les morts de Rambles i Cambrils. Cosa incoherent, perquè les víctimes hem pogut intervenir en aquest procés i seguim personades. Mm-hmm. Això té per objecte que no puguem, per tant, explicar les relacions que pugui tenir Sati amb el DNI, que no puguem entrar també en el terreny de la responsabilitat evident de l'Estat per no haver regulat de forma eficaç la venda de precursors d'explosius tal com li obligava una normativa europea que estava vigent des de 2014. Recordem que aquests explosius és allò que es va dir la mare de Satan, sí. Que ja es van fer servir al Bataclan i a Brussel·les. I, per tant, des de 2014 hi havia un reglament europeu que, òbviament, establia l'obligació de regular, de controlar la venda. No pot ser que qualsevol de nosaltres pugui anar a una drogueria i comprar no sé quants litres d'una cosa que serveix per fabricar explosius tan potents. Per tant, hi ha moltes i moltes incoherències, moltes coses que no s'han explotat, perquè s'ha volgut tornar que el judici només dir ens centrem en els tres que queden, els acusem de tenència d'explosius, estralls per la voladura de la casa d'Alcanar i pertinença a organització terrorista, i d'aquí no passem.
Per tant, a veure si ho entenem, de tot el que va passar aquell 17 d'agost, l'únic que jutjarà seran aquests tres supervivents, efectivament, sí. I aquests tres delictes que ara vostè em comentava, que és la tinença d'explosius, sí. Estralls i pertinença a organització terrorista. Però sí, sí. Jo entenc que, o entenia, millor dit, ara vostè em diu que és molt difícil, o veu molt difícil, que l'Ajuntament o la mateixa Generalitat a última hora podien canviar i acabar acusant-los d'assassinat.
Bé, nosaltres ho hem fet. Nosaltres els acusem d'assassinat.
Sí.
Entenem que si formaven part d'una cèl·lula terrorista que estava atentat preparant explosius amb plans per matar, sabem que Estat Islàmic, les formes que té de matar són o a través d'explosius o a través d'atropellaments massius, com també va passar a Nice, per exemple,
sí.
O a través de ganivetades cos a cos. Si això era un grup que tenia per objecte això, que ho filmaven, etc., algun tipus de responsabilitats tindran. No seran els autors directes de les morts, però algun tipus de responsabilitat penal és obvi que tenen. En qualsevol altre cas, si repassem la història de l'Audiència Nacional amb els temes d'ETA, sempre doncs, els que havien tingut algun tipus de col·laboració també se'ls imputava responsabilitat per les morts.
Uh-huh. I l'altre tema pel qual li volia preguntar, que de fet també vostè amb el treia fa uns minuts, és aquesta relació o presumpta relació entre el CNI i l'imam del Ripoll, que pel que m'ha explicat tampoc no s'investigarà a fons, o senzillament no s'investigarà.
No, una relació certa, presumpta no.
Sí,
consta,
sí.
Està documentat que Sati va tenir 3 visites mentre estava a la presó de Castelló complint una condemna per tràfic de drogues. Consta que el president de la mesquita de Diegen, un poble de 15 quilòmetres al nord de Brussel·les, on Sati va estar dimant una temporada, el va sentir parlar en castellà i li va dir, Sati li va reconèixer que parlava amb els serveis secrets espanyols, que els tenien monitoritzats, és a dir, que la relació entre el CNI i Sati és una cosa coneguda, i el que no se'ns ha deixat investigar, no ens han desestimat les diligències que han demanat, tendent a averiguar què consistien aquests contactes entre CNI i Sati. Quan vam proposar això el juliol del 19, es va donar el preceptiu trasllat a la Fiscalia, i la Fiscalia es va oposar, en síntesi dient, això no es toca, no? I el jutge va seguir fil per randa del que li deia la Fiscalia i ens va denegar les diligències. Mm. Per tant, això n'és brillant molt. També hem posat de manifest de la lectura atenta del capbussament, diria, als 40.000 folis de la instrucció, que no ha quedat prou certificat que Sati sigui mort. I amb això també hem demanat diligències i també ens han dit que no, que és una teoria conspiratòria. Nosaltres no diem que Sati sigui viu, sinó que no hi ha constància documental de que sigui mort, perquè parteixen de la premissa que a la casa hi havia 3 persones, un que és un sobrevivent, i després 2 perfils genètics de restes que queden a la casa. Un està clarament identificat perquè és el germà de 2 terroristes que després van ser abatuts, i el tercer suposa que és Sati, però quan s'envia una comissió rogatòria al Marroc, després d'això no hi ha un rastre documental de com ha quedat certificat, i el cert és que hi ha veïns que diuen que a la casa no hi havia 3 persones, sinó que hi havia 4 o 5. Per tant, doncs,
de fet,
no tenim una constància.
Defensen que efectivament no hi ha prou indicis, no hi ha prou proves per assegurar que Sati és mort. És una de les coses
no,
que defensen.
No, perquè això, és a dir, i a la casa al final queda un sobrevivent i es troben entre les restes els perfils genètics de 2 víctimes, no?
Sí.
De 2 morts a la casa. Un és un dels... té 2 germans que han estat abatuts a Cambrils i, per tant, s'identifica amb claredat. L'altre s'envia una comissió rogatòria a Marroc demanant a Marroc que es treguin mostres dels familiars de Sati. I perquè això es tenia que enviar a Madrid, i a Madrid els laboratoris de Madrid és on es tenia que fer aquesta anàlisi. Però, sorprenentment, i no sabem per què ni què ha passat entremig, Marroc diu que sí, que quadren. Quan no consta que s'hagin enviat d'aquí les restes biològiques cap a Marroc, com pot ser que Marroc certifiqui que sí, que les restes biològiques trobades al Canà quadren amb els parents de Sati. I en tot cas no hi ha una documentació que ho acrediti, que permeti que un perit pugui veure si efectivament estem parlant d'ADN coincidents o no. I tot això parteixen de la premissa en el seu moment de que només hi havia 3 persones a la casa, però és que els veïns del costat diuen que hi havia 4 o 5, no?
Mm-hmm. I que van veure sortir aquella furgoneta blanca, també han explicat després, no?
Al moment de la primera explosió veuen sortir la furgoneta blanca de Sati, i aquesta furgoneta al cap dels dies es troba a la Ràpita, la carnisseria aquella que Sati sabem que hi tenia relació. Uh-huh. Hi han trucades al telèfon de Sati, segueix operatiu 3 dies després, és a dir, que hi ha moltes coses que fan, com a mínim, no tenir-ne la certesa de que Sati sigui mort com oficialment s'ha declarat.
Clar, amb tot el que m'explica aleshores, senyor Alonso Covillas, la pregunta és de què ha de servir aquest judici, doncs, quan comenci, perquè no servirà ni molt menys per donar-nos totes les respostes.
Aquest judici, em temo molt que serà un judici de perfil baix, perquè ho volem deixar, ja dic, només centrat en la casa del Canà. Ara estem en el tràmit que les acusacions han presentat els escrits d'acusació, ara passaran termini a les defenses perquè facin els seus escrits, i després l'Audiència Nacional haurà de determinar la prova que admet i la que no, que això ja ens donarà una senyal claríssima de per on van els trets, i senyalarà la data de començament del judici. I jo em temo molt que denegaran totes les proves que se'n vagin d'allò que ells han determinat, que aquí només estem parlant de la casa del Canà, tenència d'explosius i estralls, no? i col·laboració pertinença a l'organització terrorista. Per tant, això no ens servirà. Però això sí que ens serveix per una altra cosa, perquè si finalment resulta que tots els atemptats, els morts d'atropellament a Cambrils, a Barcelona, no han estat objecte d'aquest judici, doncs això permetrà que les víctimes puguin exercitar accions a altres jurisdiccions. I aquest és l'objectiu.
Altres jurisdiccions vol dir altres països?
Altres països, correcte. Sí. Amb víctimes d'altres països, doncs intentar que altres jurisdiccions s'ho prenguin més seriosament.
En fi, així està la situació. Parlàvem, o començàvem l'hora, parlant amb el Robert Manrique, del dia en si, dels actes de record a les víctimes d'aquells atemptats, i hem acabat parlant de la investigació. Ja veieu, sense fer volar
coloms. Sí, deia jo que era un dia de còctel d'emocions, perquè també a mig matí hem vist una piulada repugnant que ha fet Vox, on posa una imatge del nen aïllant que va morir en una platja. Tots tenim les imatges al cap. I una imatge d'aquest nen del que parlava abans, del Julian, que mor a la Rambla, no? Uh-huh. I una piulada veritablement repugnant que ens ha deixat a tots amb molt, molt mal cos avui.
Fi, això és tan fàcil com fer passar el timeline, també, eh? Li dic que, senyor Alonso Cubillas, hi ha tuits que, tal com els veig, passo ràpid i s'acaba la història.
Sí, en tot cas... Però, vull dir, això ha arribat als pares...
Sí, aquest és el problema.
...d'aquest nen, la mare està destrossada...
Evidentment. Senyor Alonso Cubillas, que és l'advocat del Javier Martínez, el pare, precisament, d'una de les víctimes d'aquells atemptats del 17 d'agost del 2017. Senyor Alonso Cubillas, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Un dia més, que vagi molt bé.